Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El CNI admet haver espiat els polítics independentistes, entre ells Pere Aragonès i l'entorn de Carles Puigdemont. Això sí, sota ordre judicial. Així ho ha revelat la directora Paz Esteban a la Comissió de Secrets Oficials, Ita Fàbregas.
A la sortida del portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, ha assegurat que Esteban ha declarat que no pot parlar de Pegasus i s'ha limitat a apuntar dos possibles responsables de l'espionatge, o un país estranger o organismes de l'Estat que espien per sobre de les seves possibilitats legals.
I bàsicament apunten a dos vies, una, una nació estrangera, o dos, organismes de l'Estat que espien per sobre de les seves, diguem-ne, possibilitats legals. En qualsevol de les dues vies és terrible.
Respondre.
Els sindicats de l'educació faran aturades totals el 25 de maig i el 9 de juny. També s'han convocat vagues parcials de 8 a 10 del matí, el 17 de maig i el 2 de juny.
Els convocants continuen exigint la dimissió del conseller Josep González Cambray i no descarten convocar una vaga indefinida si no hi ha avenços. Així ho ha manifestat el portaveu d'USOC, Carles Villalonga.
Respondre a les necessitats del professorat que ens demanava, que havia fet un gran esforç econòmic i volia agafar aire per el que vingués després. I si el que ve després ha de ser una vaga indefinida perquè no es mou el departament, doncs estem disposats.
L'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, fa efectiva la seva renúncia aquest vespre en un ple extraordinari.
Just després es votarà a Josep Bofill per substituir-lo en el càrrec després de dues legislatures de Puga, la darrera de les quals amb una majoria absoluta històrica.
Ràdio L'Escala, sí, Belfort.
Correcte. El teu municipi, regidor o alcalde, és la major de les satisfaccions. Jo com a mínim ho he viscut així. Jo ho dic amb absoluta sinceritat. Per mi, ser alcalde de l'Escala ha sigut una cosa extraordinària. Una cosa que passa per sobre segurament d'una activitat privada, en el meu cas, que m'hauria satisfet poder també segur, que econòmicament podia haver estat també prou avantatjosa per mi, però no m'arrepenteixo en absolut d'haver fet aquesta opció.
El jutge que investiga el crim d'Helena Jubany manté Xavier Jiménez com a investigat i ordena noves diligències.
Entre elles, repetir les proves d'ADN a les pertinences de la víctima trobades a l'escena del crimen per comparar-les amb material genètic de Jiménez. El magistrat també cita declarar dues persones més.
La roba custodiada al jutjat serà entregada a la policia científica perquè hi busqui traces biològiques d'altres persones. El jutge Juan Díaz pregunta també pel fluid vaginal que el forense li va trobar a la bibliotecària. De la banda de defensa de Xavi Jiménez, el jutjat de primera instància número 2 de Sabadell accepta fer el nou informe caligràfic que va demanar.
I en cultura, la Federació de Teatre Amateur de Catalunya i el Digital de Cultura Núvol podrien fer-se càrrec del Premi Margarida Xirgo, en perill després de 50 anys reconeixent la millor interpretació teatral barcelonina.
L'entitat organitzadora des de 2013, l'Associació Dramàtica de Barcelona, ja no se'n pot fer càrrec per la manca de suport institucional. En parla el seu president Ignasi Roda.
Una certa precarietat, no?, en la gestió, i amb la incertesa de si cada any es podia tirar endavant o no. Massa cops de pals, massa cops de sec. Jo penso que el millor és allò que em diuen, que està tan de moda, de dir, fer una passa al costat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim, com sempre, un dia més, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores continuaran creixent algunes nuvolades, sobretot en zones de muntanya de la meitat est del territori, interior de la zona de prelitoral, també del litoral, i a punts de l'interior del quadrant nord-est. Aquestes nuvolades estan descarregant o descarregaran alguns ruixats de caràcter local no massa destacats i s'han d'anar movent direcció sud-est, per tant també afectaran en zones properes. Cap a l'interior avui s'espera una jornada més estable que la d'ahir la tarda, i a part també amb un ambient més càlid. D'altra banda, cap a la cara nord del Pirineu, mantindrem el cel força nuvolat i també s'espera que s'escapi alguna precipitació feble. De cara a demà i de cara a dissabte continuarem parlant d'un temps força estable amb una temperatura que tendirà a anar cap amunt. Sobretot de cara a dissabte s'espera que a migdia l'ambient sigui força càlid i repetirem de nou més sol durant el matí i alguns ruixats puntuals durant la segona meitat de la jornada. En qualsevol cas, sí que s'esperen dos dies de força estabilitat, és a dir, que els ruixats no seran massa destacats. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I ara fes-li una al papa.
Deixar el teu fill o filla a l'escola bressol et seguirà costant, però ara serà gratuït. A partir del curs vinent, l'escolarització dels infants d'I2 a les escoles bressol públiques de Catalunya no costarà diners, perquè en una etapa tan important, tots els nens i nenes es mereixen les mateixes oportunitats. Informa-te'n a educació.gencat.cat. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El CNI admet haver espiat els polítics independentistes, entre ells Pere Aragonès i l'entorn de Carles Puigdemont, això sí, sota ordre judicial. Així ho ha relatat aquest migdia la directora del Centre Nacional d'Intel·ligència, Paz Esteban, a la Comissió de Secrets Oficials, que, malgrat ser secreta, al llarg de la jornada se n'han filtrat diversos detalls.
Entre els espiats, segons fonts coneixedores del contingut de la compareixença, només han reconegut 18 dels 67 noms que apuntava l'informe de Citizen Lab. Entre les persones de l'entorn de Puigdemont hi ha Josep Lluís Alai i Jami Matamala, i un altre dels 18 espiats és Carles Riera de la CUP. La directora del CNI, Paz Esteban, també ha mostrat proves que es va fer amb l'autorització del Tribunal Suprem.
El cas és que els assistents a aquesta comissió tenen prohibit explicar res del que s'ha parlat o sentit a dins de la sala. Amb tot, a les portes del Congrés han parlat el portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, i també de la CUP per fixar el seu posicionament polític, Albert Güell.
L'espionatge al president de la Generalitat va tenir lloc el 2019 quan era vicepresident i conseller d'Economia. Així ha transcendit de la compareixença de la directora del CNI, Paz Esteban, a la Comissió de Secrets Oficials al Congrés. Entre el llistat de 18 noms que ha mostrat hi ha membres de l'entorn de Carles Puigdemont. Ara bé, Esteban no ha explicat si el CNI va utilitzar el sistema Pegasus per fer aquestes operacions. El diputat d'Esquerra, Gabriel Rufián, present a la comissió, ho ha valorat d'aquesta manera.
Si són organismes de l'Estat descontrolats, si comportarien responsabilitats polítiques immediates.
Entre els presents a la comissió hi havia dos dels diputats que consten a la investigació de Citizen Lab. Són la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, i el diputat de la CUP, Albert Botran.
He sortit de la comissió enfadada perquè crec que tot el que ens han explicat avui ho ha de conèixer tota la ciutadania.
No han servido ni de lejos para cerrar lo que es un escándalo de espionaje político.
En el llistat on hi ha noms tatxats en negre també hi apareix Marcel Mauri d'Òmnium i el diputat de la CUP, Carla Riera.
Enmig d'aquest ambient enrarit pel Catalan Gate, el rei ha presidit aquest migdia la reunió anual del Cercle d'Economia, enguany centrada en el paper d'Europa en àmbit internacional, però, com dèiem, molt condicionada per l'espionatge amb Pegasus. Mont Carvajal.
En un escenari molt llarg presidit per la senyera, la bandera espanyola i l'europea, posades per protocol minuts abans de la seva arribada, el rei Felip VI ha animat els empresaris del Cercle d'Economia a afrontar les conseqüències de la guerra a Ucraïna, la revolució tecnològica, el debat energètic i mediambiental o futur d'Europa des de la innovació i l'esperit emprenedor.
España no puede quedarse atrás en esta materia. No podemos relajarnos. Y el más mínimo riesgo ante esta posibilidad de llevarnos debe llevarnos a poner el máximo de energía, el máximo de voluntad y el máximo de conciencia empresarial y social para salir adelante e incluso aprovechar bien las ventajas que pueden generar nuestro talento, nuestro ingenio.
Acabat i començat en català. El discurs, però, no ha tingut ni un bri de política ni d'actualitat informativa. El rei ha estat envoltat d'un nombrós equip de seguretat, com és habitual. A l'exterior, a un dels seus homes de seguretat, el vent li ha obert l'americana i per un instant li ha deixat al descobert la pistola.
I avui el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha rebaixat la condemna imposada per l'Audiència de Barcelona contra l'activista Marcel Vivet, que passarà de 5 anys a un any i mig de presó, de manera que no serà privat de llibertat.
La condemna és d'un any per desordres públics i 6 mesos per atemptat contra l'autoritat. Fa prop d'un any que es va fer pública la primera condemna, una sentència envoltada de polèmica pel paper proactiu que va tenir la Generalitat en tot el procediment contra el jove de Badalona. Els jutges consideraven que Vivet és culpable del delicte de desordres públics, atemptat contra l'autoritat i lesions. El propi activista ha avisat a través de les xarxes que l'única sentència que acceptarà és una absolució.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Mestres i professors convoquen 4 noves jornades de vaga aquest mes i el que ve. Els sindicats de l'educació faran aturades totals el 25 de maig i el 9 de juny. També s'han convocat vagues parcials de 8 a 10 del matí, el 17 de maig i el 2 de juny. Tot plegat pel conflicte ja enquistat amb el Departament d'Educació. Els convocants continuen exigint la dimissió del conseller Josep González Cambray i no descarten convocar una vaga indefinida si no hi ha avenços. Des del Departament ja han respost assegurant que és tard per recuperar ofertes com l'hora lectiva a primària i apunten que cal buscar alternatives. Anna Ruiz.
Les aturades seran parcials, de 8 a 10 del matí, el 17 de maig i el 2 de juny. Tot plegat perquè l'impacte en les nòmines de mestres i professors no sigui tan elevat, escolteu el delegat d'USO, Carles Vilallonga.
Respondre a les necessitats del professorat, que ens demanava que havia fet un gran esforç econòmic i volia agafar aire per el que vingués després. I si el que ve després ha de ser una vaga indefinida perquè no es mou el departament, doncs estem disposats.
L'ombra de la vaga indefinida planeja sobre el conflicte educatiu i els sindicats també avisen que l'inici del curs el 5 de setembre no serà normal en el cas que el conseller Cambray no mogui fitxa. Reclamen ara la recuperació de l'hora lectiva tant a primària com a secundària a partir del setembre per desbloquejar la situació. Educació ja ha respost. La negociadora a la taula amb els sindicats, la directora general de professorat, Dolors Cullell, s'ha mostrat taxativa.
En aquests moments, doncs, en tot cas hem de buscar una altra alternativa, però aquesta via no és possible.
Els 7 sindicats han escenificat avui unitat i han rebutjat qualsevol fissura.
I a Catalunya, un 11% de les places públiques de P3 quedaran buides, tot plegat malgrat la baixada de ràtios anunciades pel govern i per culpa del continuat descens de la natalitat. Així ho ha alertat la Fundació Jaume Bofill, que veu precisament en aquesta sobreoferta de places un risc que pot fer augmentar la segregació escolar. Marta Patricio.
Segons la Fundació Bofill, la baixada generalitzada de ràtios a 20 alumnes feta per educació és un primer pas positiu que ha permès reduir l'oferta en un 11% les places respecte del curs passat i millorarà la qualitat educativa. Però no n'hi ha prou i asseguren que suposa un risc per lluitar contra la segregació escolar. Ismael Palacín és el director de la Fundació Bofill.
El planteig no és tant de tancar grups a la pública, no, sinó de tancar grups allà on no s'ha fet, i sobretot en determinats municipis i en l'escola concertada de determinats municipis, allà on no s'han pres aquestes mesures de corresponsabilitat o de planificació conjunta, no?
Segons Palacín, cal un límit mínim i màxim d'alumnes per grup i uns criteris de tancament de línies, uns criteris que han de vetllar per l'escolarització de proximitat, la bona gestió de l'aula, un aprofitament més eficient dels recursos i un enfortiment de la xarxa pública. A més, consideren imprescindible que s'aprovi un nou decret de concerts que ordeni la programació conjunta de l'oferta educativa als centres públics i concertats. Si no, asseguren que s'acabarà agreujant la segregació escolar.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Pel que fa a la crisi d'Ucraïna, els països de la Unió Europea ajornen fins divendres el debat sobre les sancions a Rússia, el 6è paquet i el més polèmic perquè inclou la suspensió de la compra de petroli rus encara que de manera gradual.
Els 27 tenien previst celebrar avui la reunió. El cert, però, diversos països de l'est, especialment Hongria, ja han anunciat que s'oposaran a la mesura.
I encara sobre el conflicte, en el 71è dia de combats a casa nostra, l'Audiència Nacional ha deixat en llibertat, després de declarar, al periodista opositor ucraïnès Anatoli Shari, que va ser detingut ahir a la nit a Roda de Barà, a Tarragona, en compliment d'un ordre internacional emesa per Ucraïna.
Ucraïna l'acusa de traïció per les seves suposades posicions prorusses. Shari vivia a Roda de Barà des del 2019, després d'uns anys a Barcelona. Un cop detingut, se l'ha traslladat a dependències de l'Audiència a Madrid, on ha declarat el jutjat número 4. El periodista ha denunciat en diverses ocasions assetjament i amenaces de mort de grups de nacionalistes ucraïnesos i assegura que l'agència de seguretat ISBU tenia un pla per executar-lo. Ara està pendent de l'extradició que, en cas de produir-se, assegura significarà la seva mort.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau política local, aquest vespre ple extraordinari a l'Ajuntament de l'Escala. L'alcalde Víctor Puga fa efectiva la seva renúncia just després. Es votarà a Josep Bofill per substituir-lo en el càrrec. Tot plegat després de dues legislatures de Puga, la darrera de les quals amb majoria absoluta històrica. Abel Font.
Víctor Puga va fer història el mes de maig de 2019 amb la victòria electoral més espectacular des de la recuperació de la democràcia. Obtenia una majoria absoluta acumulant més de la meitat dels vots emesos i sumant 10 dels 17 regidors de què es compon el ple municipal. Avui torna a fer història. Avui es fa efectiva la seva renúncia al càrrec d'alcalde quan encara falta un any per a la propera convocatòria d'eleccions. És el primer cop que succeeix a l'Escala des de 1979. Víctor Puga.
Ser un càrrec electe al teu municipi, regidor o alcalde, és la major de les satisfaccions. Jo com a mínim ho he viscut així, i ho dic amb absoluta sinceritat. Per mi, ser alcalde de l'Escala ha sigut una cosa extraordinària, una cosa que passa per sobre segurament d'una activitat privada, en el meu cas, que m'hauria satisfet poder també, segur, que econòmicament podia haver estat també prou avantatjosa per mi, però no m'arrependeixo en absolut d'haver fet aquesta opció.
El ple extraordinari d'avui està convocat per a les 8 del vespre. Serà retransmès en directe per Ràdio L'Escala i per Canal 10 Empordà.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més qüestions. El jutge que investiga el crim d'Helena Jubany manté Xavier Jiménez com a investigat i ordena noves diligències, entre elles repetir les proves d'ADN a les pertinences de la víctima trobades a l'escena del crim per comparar-les amb material genètic de Jiménez. El magistrat també cita declarat dues persones més. Ràdio Sabadell, Pau Duran.
La roba custodiada al jutjat serà entregada a la policia científica perquè hi busqui traces biològiques d'altres persones. El jutge Juan Díaz pregunta també pel fluid vaginal que el forense li va trobar a la bibliotecària. A més, demana que testifiquin dues persones, JMG i FMG. També enviaran oficis a la Diputació de Barcelona i les companyies telefòniques perquè li facilitin documents i informació de l'investigat i confirmin si el dia que l'Helena va rebre el segon anònim ella estava treballant al Consell Comarcal del Berguedà o no. De la banda de defensa de Xavi Jiménez, el jutjat de primera instància número 2 de Sabadell accepta fer el nou informe caligràfic que va demanar.
I aquest migdia s'ha celebrat a Badalona la Junta Local de Seguretat que ha de fer balanç de la seguretat a la ciutat. És la primera de Rubén Guijarro com a alcalde de la ciutat i a la trobada hi ha participat el conseller d'Interior, Joan Ignasi Helena. En aquesta ocasió la reunió s'ha fet al Centre Cívic de Torremena, on s'ha parlat de dades delinqüencials, però també se li ha preguntat per la rebaixa de la condemna a l'activista badaloní Marcel Vivet i sobre l'incendi d'ahir a Santa Coloma. Ràdio Ciutat de Badalona.
Bona tarda. Segons han explicat, Badalona és una ciutat segura i així ho mostren les dades facilitades per diferents cossos policials. Durant el primer trimestre del 2021 s'han disminuït lleugerament els delictes a la ciutat i s'ha incrementat al voltant del 5% el nombre de detencions, una cosa que, segons el conseller, mostra una major eficàcia dels cossos policials. Sobre les causes de l'incendi de Santa Coloma que hi va provocar 3 morts, el conseller no ha volgut avançar detalls de la investigació, ja que encara està en marxa Helena. El que sí que ha valorat la reducció de la pena, el badaloní Marcel Vivet ha fet una valoració positiva, ja que afirma s'acosta a la petició de rebaixa que va demanar la Generalitat en el seu moment com a acusació particular.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'OMS eleva fins a 15 milions per Covid, més del doble de la xifra oficial de defuncions. El 81% dels decessos han estat a països de renda mitjana.
Fins ara, la xifra oficial de defuncions registrada per l'organització és de 6,2 milions. L'OMS ha fet aquests càlculs basats en l'excés de mortalitat, és a dir, la diferència entre les morts que van haver aquests dos anys amb la mitjana dels anteriors. Segons les dades de l'OMS, el 84% de l'excés de mortalitat s'ha registrat al sud-est d'Àsia, Europa i Amèrica, i el 68% es concentra en només 10 països. Les dades també mostren que el 81% de les morts addicionals s'han produït a països amb renda mitjana i majoritàriament entre persones grans. Per gènere, el 57% eren homes i el 43% dones.
Canviem de qüestió. A l'espera de com es resoldran els Jocs Olímpics d'hivern, avui hem sabut que 7 de cada 10 habitants de les comarques implicades estan a favor dels Jocs, també el Solsonès, el Berguedà i el Ripollès. És una dada nova de l'enquesta del govern que es va realitzar entre el 9 i 20 de desembre a 1.500 persones. Gala Vila.
L'enquesta es va fer pública fa unes setmanes, però no la xifra de la població favorable als Jocs, incloent les tres comarques que també votaran en la doble consulta del 24 de juliol, però no decidiran. Quan l'enquesta pregunta només a la vegueria de l'Alt Pirineu i Aran, el percentatge d'habitants favorables és del 74,6%, només 4 dècimes per sobre. La consellera de la presidència, Laura Vilagrà, creu firmament que celebrar-lo seria un benefici per la zona. Vilagrà ho ha dit en una compareixença avui al Parlament.
La millora de la connectivitat, la dotació de habitatge digne, adequat, potenciar tots els sectors econòmics, però especialment poso èmfasi en el sector primari, millorar els equipaments culturals, educatius, protegir l'entorn i els actius naturals, enfortir les institucions pel desenvolupament territorial, promoure infraestructures de comunicació interna, transport públic, incrementar els drets socials, els serveis socials.
En una roda de premsa posterior a la compareixença de la consellera, Stop Jocs Olímpics insisteix en reivindicar que el Pirineu ja és una zona amb massificació turística i que això només ho accentuaria.
I l'Ajuntament de Barcelona instal·larà sonòmetres i radars acústics a diferents punts de la ciutat aquest estiu. L'objectiu és confirmar si es superen els nivells de so que l'Organització Mundial de la Salut considera acceptables. Si fos el cas, el consistori posarà en marxa mesures per reduir el soroll o minimitzar-ne l'impacte. Jordi Casino.
Una de les més destacades és la creació de zones tensionades acústicament en horari nocturn, on es col·locaran sonòmetres per comprovar si se superen els 3 decibels de soroll i poder actuar quan sigui necessari amb mesures com la limitació horària d'alguns locals. Els aparells se situaran als carrers Enric Granados, Rogent, Almirall Churruca, Joaquim Costa, allà de Vermell i Nou de la Rambla, a les places d'Osca, George Orwell i el gruix de les de la Vila de Gràcia, i a la Rambla i a l'anomenat Triangle Lúdic del Poble Nou. Eloi Badia és el regidor d'Emergència Climàtica.
Informarem fefentment, no?, de que anem a col·locar aquests sonòmetres, mesurant si aquesta vulneració es produeix o no es produeix.
A les zones tensionades acústicament, l'Ajuntament fomentarà els ajuts a la rehabilitació entre els veïns i veïnes perquè puguin millorar les condicions d'aïllament dels seus habitatges. I en paral·lel a aquesta mesura, i també aquest estiu, el consistori instal·larà els primers radars acústics que serviran per detectar i potser en un futur multar aquells vehicles, sobretot o motos, que superin els llindars de soroll permesos.
En cultura, la Federació de Teatre Amateur de Catalunya i el Digital de Cultura Núvol podrien fer-se càrrec del Premi Margarida Xirgo en perill després de 50 anys reconeixent la millor interpretació teatral barcelonina. L'entitat organitzadora, des de 2013, l'Associació Dramàtica de Barcelona, ja no se'n pot fer càrrec per la manca de suport institucional. David Navarro.
El Premi Memorial Margarida Xirgo es va començar a atorgar l'any 1973 i les darreres guardonades van ser les actrius Anna Saún i Roser Batalla. Des del 2013, l'Associació Dramàtica de Barcelona és l'impulsora del premi i durant un temps va rebre el suport de l'Ajuntament de Molins de Rei. Arran de la pandèmia, aquesta col·laboració es va trencar i des de llavors l'associació ha intentat aconseguir ajuda institucional sense èxit. Per això, un dels seus responsables, Ignasi Roda, ha explicat a la xarxa que renuncia.
Una certa precarietat, no?, en la gestió, en la incertesa de si cada any es podia tirar endavant o no. Anàvem donant massa cops de pals, massa cops de sec. Jo penso que el millor és allò que em diuen que està tan de moda de dir que no passa al costat.
La Federació de Teatre Amateur de Catalunya i el Digital Núvol s'han mostrat interessats per agafar el relleu, però la decisió encara no s'ha pres. També queda en l'aire el futur de la Ronda de les Actrius, la zona de la plaça Margarida Xirgo, que conté les plaques amb el nom de les guanyadores del premi i que està incompleta i en no gaire bon estat.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En hoquei sobre patins, el Palau és el primer semifinalista de la Copa de la Reina en imposar-se avui per 4-2 al Cerdanyola. A les 9 de la nit es jugarà el segon partit de quarts entre les lleidatanes del Vilassana i el Liceo. Lluís Rodero és el tècnic del conjunt català.
L'Embarat 2022 acollirà una diversa mostra de projectes artístics contemporanis. L'Embarat 2022 acollirà una diversa mostra de projectes artístics contemporanis.
Recordem que demà divendres...
Juguem aquesta copa per intentar guanyar-la, sabent i sent conscients de la dificultat que hi ha. Però bueno, com ben bé dius, nosaltres hem d'anar pas a pas. Si això arriba ja tindrem temps de disfrutar-ho i segur que de maneres i de moments no estarà plens, vull dir, no ens sobrarà res.
El tècnic Lluís Rodero, el tècnic de la Vilassana, demà divendres, recordem, Telecable Voltregà, tancarà la jornada de quarts de final d'aquesta Copa de la Reina al partit entre el Manlleu i l'Igualada femení. A la Copa del Rei, el noi a Freixenet és el primer semifinalista, s'ha imposat avui per 4-0 a l'Alcoi, i des de 6:45 de la tarda juguen el Barça i el Caldes, el conjunt blaugrana, un dels grans favorits. De moment, primera part en joc, empat a 1 al marcador entre el conjunt blaugrana i l'equip vallesà. Demà jugaran els partits de quarts, Liceo Reus Deportiu i Lleida Calafell. En bàsquet, en joc, partit, l'Esparra Girona juga a València, partit de tornada de les semifinals de la Lliga Femenina, ha de remuntar 12 punts en contra de l'anada del partit jugat a Fontajau. Al final del primer quart, de moment, derrota gironina, victòria del València Bàsquet 21-17. Per tant, haurà de fer molta feina al conjunt d'Alfred Julbe si vol ser a la final de la Lliga Femenina. I a les 9 del vespre, el Cadí la Seu juga a la pista del Perfumeries Avenida de Salamanca, que és el gran favorit al títol. Recordem que el primer partit, tot i plantar cara, va perdre de 7 punts al conjunt de la Seu d'Urgell. En futbol femení, aquesta tarda, victòria del Barça contra el Sevilla, amb remuntada inclosa. El conjunt blaugrana ha vist com l'equip andalús avançava en el marcador en la primera arribada de perill, tot i la superioritat culer. Però les catalanes han marcat 5 dianes a la represa per acabar sumant 3 punts més a la Lliga. Una Lliga que, recordem, ja han guanyat. I també en clau blaugrana, en clau Barça, Gerard Piqué no podrà jugar per lesió dissabte davant el Betis.
Gràcies, Joan. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ivan Álvarez al control tècnic, Ita Fàbregas a la redacció, Joan Barberà als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Pot ser que ho donguis tot i no ho aconsegueixis, que et quedis sense forces i que no se't compleixi. Pot ser que t'arrosseguis, que vagis fent el cuc. Pot ser que ploguin pedres que et facin marxar lluny. Vine a buscar-me on vulguis, que ho estaré esperant. Jo no m'importa el vertig de no saber on anar. Pot ser que ho dongui tot i no ho aconsegueixi, que em quedi sense forces, que tot i així segueixi. Yeah. Tot el que no entenem és tot el que ens va omplint. Pot entrar la llum quan et fas ferides. Tot el que ens va omplint pot entrar la llum quan et fas ferides. de no estimar-me prou, que la pluja em brilla als ulls tots els dies que plou. Si ho has donat tot, mira, tot això que tens, que quan queda per fer és pitjor que fer-ho malament. Quina alegria, el rotllo d'existir, no li calen claus al vent, ningú li diu qui ha de ser. Què passaria si ho tornés a viure tot? Tornaria a fer-ho igual, tornaria a ser qui sóc. Tot el que no entenem és tot el que ens va omplint. Pot entrar la llum quan et fas ferides.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
El CNI admet haver espiat els polítics independentistes, entre ells Pere Aragonès i l'entorn de Carles Puigdemont, això sí, sota ordre judicial. Així ho ha revelat la directora Paz Esteban a la Comissió de Secrets Oficials, Zita Fàbregas.
A la sortida del portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, ha assegurat que Esteban ha declarat que no pot parlar de Pegasus i s'ha limitat a apuntar dos possibles responsables de l'espionatge, o un país estranger o organismes de l'Estat que espien per sobre de les seves possibilitats legals.
I bàsicament apunten a dos vies, una, una nació estrangera, o dos, organismes de l'Estat que espien per sobre de les seves, diguem-ne, possibilitats legals. En qualsevol de les dues vies és terrible.
Els sindicats de l'educació faran aturades totals el 25 de maig i el 9 de juny. També s'han convocat vagues parcials de 8 a 10 del matí, el 17 de maig i el 2 de juny.
Els convocants continuen exigint la dimissió del conseller Josep González Cambray i no descarten convocar una vaga indefinida si no hi ha avenços. Així ho ha manifestat el portaveu d'USOC, Carles Villalonga.
Respondre a les necessitats del professorat que ens demanava, que havia fet un gran esforç econòmic i volia agafar aire per el que vingués després. I si el que ve després ha de ser una vaga indefinida perquè no es mou el departament, doncs estem disposats.
L'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, fa efectiva la seva renúncia aquest vespre en un ple extraordinari.
Just després es votarà Josep Bofill per substituir-lo en el càrrec, després de dues legislatures de Puga, la darrera de les quals amb una majoria absoluta històrica.
Ser un càrrec electe al teu municipi, regidor o alcalde, és la major de les satisfaccions. Jo, com a mínim, ho he viscut així. Jo ho dic amb absoluta sinceritat. Per mi, ser alcalde de l'Escala ha sigut una cosa extraordinària. Una cosa que passa per sobre, segurament, d'una activitat privada, en el meu cas, que m'hauria satisfet poder també, segur, que econòmicament podia haver estat també prou avantatjosa per mi, però no m'arrepenteixo en absolut d'haver fet aquesta opció.
El jutge que investiga el crim d'Helena Jubany manté Xavier Jiménez com a investigat i ordena noves diligències.
La roba custodiada al jutjat serà entregada a la policia científica perquè hi busqui traces biològiques d'altres persones. El jutge Juan Díaz pregunta també pel fluid vaginal que el forense li va trobar a la bibliotecària. De la banda de defensa de Xavi Jiménez, el jutjat de primera instància número 2 de Sabadell accepta fer el nou informe caligràfic que va demanar.
I en cultura, la Federació de Teatre Amateur de Catalunya i el Digital de Cultura Núvol podrien fer-se càrrec del Premi Margarida Xirgu en perill després de 50 anys de reconeixement a la millor interpretació teatral barcelonina.
L'entitat organitzadora des del 2013, l'Associació Dramàtica de Barcelona, ja no se'n pot fer càrrec per la manca de suport institucional. En parla el seu president Ignasi Roda.
Una certa precarietat, no?, en la gestió, i amb la incertesa de si cada any es podia tirar endavant o no. Anàvem donant massa cops de pals, massa cops de sec. Jo penso que el millor és allò que en diuen, que està tan de moda, de dir, fer una passa al costat.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores continuaran creixent algunes nuvolades, sobretot en zones de muntanya de la meitat est del territori, interior de la zona del prelitoral, també del litoral, i a punts de l'interior del quadrant nord-est. Aquestes nuvolades estan descarregant o descarregaran alguns ruixats de caràcter local no massa destacats i s'han d'anar movent direcció sud-est, per tant també afectaran en zones properes. Cap a l'interior, avui s'espera una jornada més estable que la d'ahir la tarda i a part també amb un ambient més càlid. D'altra banda, cap a la cara nord del Pirineu mantindrem el cel força nuvolat i també s'espera que s'escapi alguna precipitació feble. De cara a demà i de cara a dissabte continuarem parlant d'un temps força estable amb una temperatura que tendirà a anar cap amunt, sobretot de cara a dissabte. S'espera que a migdia l'ambient sigui força càlid i repetirem de nou més sol durant el matí i alguns ruixats puntuals durant la segona meitat de la jornada. En qualsevol cas, sí que s'esperen dos dies de força estabilitat, és a dir, que els ruixats no seran massa destacats. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
En xarxa. Edició Vespre.
Un petó, un últim petó, un més. I ara fes-li un al papa.
Deixar el teu fill o filla a l'escola Bressol et seguirà costant. Però ara serà gratuït. A partir del curs vinent, l'escolarització dels infants i dos a les escoles Bressol públiques de Catalunya no costarà diners. Perquè en una etapa tan important, tots els nens i nenes es mereixen les mateixes oportunitats. Informa-te'n a educació.gencat.cat. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Estudio l'FP d'auxiliar d'infermeria. Puc aportar molt al sector de les cures.
Jo faig energies renovables. Curso una FP dual. Estudio i treballo alhora.
El teu fill pot ser un d'ells. Descobreix el seu futur a sp.amb.cat. FPRO. Amb l'FP aviat podran volar. Amb el suport de la Fundació Barcelona Formació Professional i l'AMB.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El CNI admet haver espiat els polítics independentistes, entre ells Pere Aragonès i l'entorn de Carles Puigdemont, això sí, sota ordre judicial. Així ho ha relatat aquest migdia la directora del Centre Nacional d'Intel·ligència, Paz Esteban, en la Comissió de Secrets Oficials, que, malgrat ser secreta, al llarg de la jornada se n'han filtrat diversos detalls.
Entre els espiats, segons fonts coneixedores del contingut de la compareixença, només s'han reconegut 18 dels 67 noms que apuntava l'informe de Citizen Lab. Entre les persones de l'entorn de Puigdemont hi ha Josep Lluís Alai i Jaume Matamala, i un altre dels 18 espiats és Carles Riera de la CUP. La directora del CNI, Paz Esteban, també ha mostrat proves que es va fer amb l'autorització del Tribunal Suprem.
El cas és que els assistents a aquesta comissió tenen prohibit explicar res del que s'ha parlat o sentit a dins de la sala. Amb tot, a les portes del Congrés han parlat el portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, i la portaveu de Junts, Míriam Nogueres, per fixar el seu posicionament polític, Albert Güell.
L'espionatge al president de la Generalitat va tenir lloc el 2019 quan era vicepresident i conseller d'Economia. Així ha transcendit de la compareixença de la directora del CNI, Paz Esteban, a la Comissió de Secrets Oficials al Congrés. Entre el llistat de 18 noms que ha mostrat hi ha membres de l'entorn de Carles Puigdemont. Ara bé, Esteban no ha explicat si el CNI va utilitzar el sistema Pegasus per fer aquestes operacions. El diputat d'Esquerra, Gabriel Rufián, present a la comissió, ho ha valorat d'aquesta manera.
Si són organismes de l'Estat descontrolats, si comportarien responsabilitats polítiques immediates.
Entre els presents a la comissió hi havia dos dels diputats que consten a la investigació de Citizen Lab. Són la portaveu de Junts, Míriam Nogueres, i el diputat de la CUP, Albert Botran.
He sortit de la comissió enfadada perquè crec que tot el que ens han explicat avui ho ha de conèixer tota la ciutadania.
No han servido ni de lejos para cerrar lo que es un escándalo de espionaje político.
En el llistat on hi ha noms tatxats en negre també hi apareix Marcel Mauri d'Òmnium i el diputat de la CUP, Carles Riera.
Cerca la Moncloa ha assegurat aquesta tarda que desconeixia que el CNI espiava Aragonès. Des del govern central no donen per trencat el diàleg amb el govern català.
Per la seva banda, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, exigeix a Pedro Sánchez que aclareixi qui va ordenar espiar-lo i faci pública l'ordre judicial que ho ha permès.
I enmig d'aquest ambient enrarit pel Catalan Gate, el rei ha presidit aquest migdia la reunió anual del Cercle d'Economia, enguany centrada en el paper d'Europa en àmbit internacional, però, com dèiem, molt condicionada per l'espionatge amb Pegasus. Mont Carvajal.
En un escenari molt llarg presidit per la senyera, la bandera espanyola i l'europea, posades per protocol minuts abans de la seva arribada, el rei Felip VI ha animat els empresaris del Cercle d'Economia a afrontar les conseqüències de la guerra a Ucraïna, la revolució tecnològica, el debat energètic i mediambiental o també el futur d'Europa des de la innovació i l'esperit emprenedor.
España no puede quedarse atrás en esta materia. No podemos relajarnos y el más mínimo riesgo ante esta posibilidad de llevarnos debe llevarnos a poner el máximo de energía, el máximo de voluntad y el máximo de conciencia empresarial y social para salir adelante e incluso aprovechar bien las ventajas que pueden generar nuestro talento, nuestro ingenio.
Acabat i començat en català. El discurs, però, no ha tingut ni un bri de política ni d'actualitat informativa. El rei ha estat envoltat d'un nombrós equip de seguretat, com és habitual. A l'exterior, a un dels seus homes de seguretat, el vent li ha obert l'americana i per un instant li ha deixat al descobert la pistola.
I avui el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha rebaixat la condemna imposada per l'Audiència de Barcelona contra l'activista Marcel Vivet, que passarà de 5 anys a un any i mig de presó, de manera que no serà privat de llibertat.
La condemna és d'un any per desordres públics i 6 mesos per atemptat contra l'autoritat. Fa prop d'un any que es va fer pública la primera condemna, una sentència envoltada de polèmica pel paper proactiu que va tenir la Generalitat en tot el procediment contra el jove de Badalona. Els jutges consideraven que Vivet és culpable del delicte de desordres públics, atemptat contra l'autoritat i lesions. El propi activista ha avisat a través de xarxes socials que l'única sentència que acceptarà és una absolució.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Mestres i professors convoquen 4 noves jornades de vaga aquest mes i el que ve. Els sindicats de l'educació faran aturades totals el 25 de maig i el 9 de juny. També s'han convocat vagues parcials de 8 a 10 del matí, el 17 de maig i el 2 de juny. Tot plegat pel conflicte ja enquistat amb el Departament d'Educació. Els convocants continuen exigint la dimissió del conseller Josep González Cambray i no descarten convocar una vaga indefinida si no hi ha avenços. Des del Departament ja han respost assegurant que és tard per recuperar ofertes com l'hora lectiva a primària i apunten que cal buscar alternatives. Anna Ruiz.
Les aturades seran parcials, de 8 a 10 del matí, el 17 de maig i el 2 de juny. Tot plegat perquè l'impacte en les nòmines de mestres i professors no sigui tan elevat. Escolteu el delegat d'USO, Carles Vilallonga.
Respondre a les necessitats del professorat, que ens demanava que havia fet un gran esforç econòmic i volia agafar aire per el que vingués després. I si el que ve després ha de ser una vaga indefinida perquè no es mou el departament, doncs estem disposats.
L'ombra de la vaga indefinida planeja sobre el conflicte educatiu i els sindicats també avisen que l'inici del curs el 5 de setembre no serà normal en el cas que el conseller Cambray no mogui fitxa. Reclamen ara la recuperació de l'hora lectiva tant a primària com a secundària a partir del setembre per desbloquejar la situació. Educació ja ha respost. La negociadora a la taula amb els sindicats, la directora general de professorat, Dolors Cullell, s'ha mostrat taxativa.
En aquests moments, doncs, en tot cas hem de buscar una altra alternativa, però aquesta via no és possible.
Els 7 sindicats han escenificat avui unitat i han rebutjat qualsevol fissura.
I a Catalunya, un 11% de les places públiques de P3 quedaran buides. Tot plegat, malgrat la baixada de ràtios anunciades pel govern i per culpa del continuat descens de la natalitat. Així ho alerta la Fundació Jaume Bofill, que veu precisament en aquesta sobreoferta de places un risc que pot fer augmentar la segregació escolar. Marta Patricio.
Segons la Fundació Bofill, la baixada generalitzada de ràtios a 20 alumnes feta per educació és un primer pas positiu que ha permès reduir l'oferta en un 11% les places respecte del curs passat i millorarà la qualitat educativa. Però no n'hi ha prou i asseguren que suposa un risc per lluitar contra la segregació escolar. Ismael Palacín és el director de la Fundació Bofill.
El planteig no és tant de tancar grups a la pública, no, sinó tancar grups allà on
no s'ha fet, i sobretot en determinats municipis i en l'escola concertada de determinats municipis, allà on no s'han pres aquestes mesures de corresponsabilitat i acció conjunta, no?
Segons Palacín, cal un límit mínim i màxim d'alumnes per grup i uns criteris de tancament de línies, uns criteris que han de vetllar per l'escolarització de proximitat, la bona gestió de l'aula, un aprofitament més eficient dels recursos i un enfortiment de la xarxa pública. A més, consideren imprescindible que s'aprovi un nou decret de concerts que ordeni la programació conjunta de l'oferta educativa als centres públics i concertats. Si no, asseguren que s'acabarà agreujant la segregació escolar.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
I pel que fa a la crisi d'Ucraïna, els països de la Unió Europea ajornen fins divendres el debat sobre les sancions a Rússia, el sisè paquet i el més polèmic perquè inclou la suspensió de la compra de petroli rus, encara que de manera gradual.
Els 27 tenien previst celebrar avui la reunió. El cert, però, és que diversos països de l'est, especialment Hongria, ja han anunciat que s'oposarà a la mesura.
I encara sobre el conflicte, en el 71è dia de combats, a casa nostra l'Audiència Nacional ha deixat en llibertat després de declarar el periodista opositor Anatoli Xarí, que va ser detingut ahir la nit a Roda de Barà, Tarragona, en compliment d'un ordre internacional emesa per Ucraïna.
Ucraïna l'acusa de traïció per les seves suposades posicions prorusses. Xarí vivia a Roda de Barà des del 2019, després d'uns anys a Barcelona. Un cop detingut, se l'ha traslladat a les dependències de l'Audiència a Madrid, on ha declarat el jutjat número 4. El periodista ha denunciat en diverses ocasions assetjament i amenaces de mort de grups de nacionalistes ucraïnesos i assegura que l'agència de seguretat SBU tenia un pla per executar-lo. Ara està pendent de l'extradició que, en cas de produir-se, assegura significarà la seva mort.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau de política local, aquest vespre, ple extraordinari a l'Ajuntament de l'Escala, l'alcalde Víctor Puga fa efectiva la seva renúncia. Just després es votarà Josep Bofill per substituir-lo en el càrrec, després de dues legislatures de Puga, la darrera de les quals amb una majoria absoluta històrica a Belfon.
Víctor Puga va fer història el mes de maig de 2019 amb la victòria electoral més espectacular des de la recuperació de la democràcia. Obtenia una majoria absoluta acumulant més de la meitat dels vots emesos i sumant 10 dels 17 regidors de què es compon el ple municipal. Avui torna a fer història. Avui es fa efectiva la seva renúncia al càrrec d'alcalde quan encara falta un any per a la propera convocatòria d'eleccions. És el primer cop que succeeix a l'Escala des de 1979. Víctor Puga.
Ser un càrrec electe al teu municipi, regidor o alcalde, és la major de les satisfaccions. Jo, com a mínim, ho he viscut així. I ho dic amb absoluta sinceritat. Per mi, ser alcalde de l'Escala ha sigut una cosa extraordinària. Una cosa que passa per sobre, segurament, d'una activitat privada, en el meu cas, que m'hauria satisfet poder també, segur, que econòmicament podia haver estat també prou avantatjosa per mi, però no m'arrepenteixo en absolut d'haver fet aquesta opció.
El ple extraordinari d'avui està convocat per a les 8 del vespre. Serà retransmès en directe per Ràdio L'Escala i per Canal 10 Empordà.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més qüestions. El jutge que investiga el crim d'Helena Jubany manté Xavier Jiménez com a investigat i ordena noves diligències, entre elles repetir les proves d'ADN a les pertinences de la víctima trobades a l'escena del crim per comparar-les amb material genètic de Jiménez. El magistrat també cita declarar dues persones més. Ràdio Sabadell, Pau Duran.
La roba custodiada al jutjat serà entregada a la policia científica perquè hi busqui traces biològiques d'altres persones. El jutge Juan Díaz pregunta també pel fluid vaginal que el forense li va trobar a la bibliotecària. A més, demana que testifiquin dues persones, JMG i FMG. També enviaran oficis a la Diputació de Barcelona i les companyies telefòniques perquè li facilitin documents i informació de l'investigat i confirmin si el dia que l'Helena va rebre el segon anònim ell estava treballant al Consell Comarcal del Berguedà o no. De la banda de defensa de Xavi Jiménez, el jutjat de primera instància número 2 de Sabadell, accepta fer el nou informe caligràfic que va demanar.
I aquest migdia s'ha celebrat a Badalona la Junta Local de Seguretat per fer balanç de la seguretat a la ciutat. És la primera de Rubén Guijarro com a alcalde de la ciutat i a la trobada hi han participat el conseller d'Interior Joan Ignasi Helena. En aquesta ocasió la reunió s'ha fet al centre cívic de Torremena on s'ha parlat de dades delinqüencials però també se li ha preguntat per la rebaixa de la condemna a l'activista badaloní Marcel Vivet i sobre l'incendi d'ahir a Santa Coloma.
Bona tarda. Segons han explicat, Badalona és una ciutat segura i així ho mostren les dades facilitades per diferents cossos policials. Durant el primer trimestre del 2021 s'han disminuït lleugerament els delictes a la ciutat i s'ha incrementat al voltant del 5% el nombre de detencions. Una cosa, el conseller mostra una major eficàcia dels cossos policials. Sobre les causes de l'incendi de Santa Coloma que hi va provocar 3 morts, el conseller no ha volgut avançar detalls de la investigació, ja que encara està en marxa l'ENA. El que sí que ha valorat la reducció de la pena, el badaloní Marcel Vivet ha fet una valoració positiva, ja que afirma s'acosta a la petició de rebaixa que va demanar la Generalitat en el seu moment com a acusació particular.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'OMS eleva fins a 15 milions les morts per Covid, més del doble de la xifra oficial de defuncions. El 81% dels decessos han estat a països de renda mitjana.
Fins ara, la xifra oficial de defuncions registrada per l'organització és de 6,2 milions. L'OMS ha fet aquests càlculs basats en l'excés de mortalitat, és a dir, la diferència entre les morts que va haver aquests 2 anys amb la mitjana dels anteriors. Segons les dades de l'OMS, el 84% de l'excés de mortalitat s'ha registrat al sud-est d'Àsia, Europa i Amèrica, i el 68% es concentra en només 10 països. Les dades també mostren que el 81% de les morts addicionals s'han produït a països amb renda mitjana i majoritàriament entre persones grans. Per gènere, el 50% eren homes i el 43% dones.
I el programa per una alimentació saludable 5 al dia fa 20 anys i per celebrar-ho, alumnes d'una cinquantena d'escoles catalanes han ocupat aquest matí el Parc del Tibidabo. Impulsat per l'OMS, 5 al dia promou la ingesta diària de 5 racions entre fruites i hortalisses per mantenir-se sa, segons prescriuen metges i dietistes. Més qüestions. Des d'Agramunt es valora com a molt positiva la detenció de 2 persones que presumptament van ser les autores de les pintades al Pilar d'Almenara. Des d'un bon principi aquestes pintades es van percebre com una agressió al territori i ara es considera que s'ha fet justícia. Ràdio Sió, Meritxell Barnaus.
La detenció de 2 persones de 25 i 29 anys com a presumptes autors materials de les pintades que van aparèixer el passat mes de març al Pilar d'Almenara s'ha rebut molt positivament a la vila d'Agramunt. La seva alcaldessa, Sílvia Fernández, destaca que és una forma més d'ajudar a preservar el patrimoni.
Creiem que el fet de trobar els autors és una forma més de posar en valor el fet de preservar tot el nostre patrimoni arquitectònic que tenim a Agramunt i també el territori.
Per altra banda, Fernández també destaca la gran implicació de la ciutadania.
Hi va haver una gran participació ciutadana per tal de buscar proves dels possibles autors materials d'aquestes pintades. I jo crec que aquesta participació ciutadana que es va volcar força al seu moment, jo crec que ha ajudat també a indagar i a investigar a veure quins eren els autors materials d'aquests nens.
Cal recordar que els Mossos d'Esquadra han detingut a 2 homes com a autors de les pintades després que s'investigués pintades similars fetes a altres llocs de l'Urgell i el Pla d'Urgell. Els detinguts han quedat en llibertat després de declarar a la comissaria amb l'obligatorietat de presentar-se davant del jutge quan siguin requerits.
En cultura, la Federació de Teatre Amateur de Catalunya i el Digital de Cultura Núvol podrien fer-se càrrec del Premi Margarida Xirgo en perill després de 50 anys reconeixent la millor interpretació teatral barcelonina. L'entitat organitzadora, des de 2013, l'Associació Dramàtica de Barcelona, ja no se'n pot fer càrrec per la manca de suport institucional. David Navarro.
El Premi Memorial Margarida Xirgo es va començar a atorgar l'any 1973 i les darreres guardonades van ser les actrius Anna Saún i Roser Batalla. Des del 2013, l'Associació Dramàtica de Barcelona és l'impulsora del Premi i durant un temps va rebre el suport de l'Ajuntament de Molins de Rei. Arran de la pandèmia, aquesta col·laboració es va trencar i des de llavors l'associació ha intentat aconseguir ajuda institucional sense èxit. Per això, un dels seus responsables, Ignasi Roda, ha explicat a la xarxa que renuncien.
Una certa precarietat, no?, en la gestió, i en la incertesa de si cada any es podia tirar endavant o no, anaven donant massa cops de pals, massa cops de sec. Jo penso que el millor és allò que en diuen, que està tan de moda, de dir, fer una passa al costat.
La Federació de Teatre Amateur de Catalunya i el Digital Núvol s'han mostrat interessats per agafar el relleu, però la decisió encara no s'ha pres. També queda en l'aire el futur de la Ronda de les Actrius, la zona de la plaça Margarida Xirgu, que conté les plaques amb el nom de les guanyadores del premi i que està incompleta i en no gaire bon estat.
Notícies Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Hoquei sobre patins. El Palau és el primer semifinalista de la Copa de la Reina en imposar-se per 4-2 al Cerdanyola en el primer partit de quarts de final. A les 9 de la nit es jugarà el segon partit de quarts entre les lleidatanes del Vila-sana i el Liceu Gallec. Lluís Rodero és el tècnic del conjunt català. L'escoltem.
Evidentment que juguem aquesta copa per intentar guanyar-la, sabent i sent conscients de la dificultat que hi ha, però bueno, com ben bé dius, nosaltres hem d'anar pas a pas. Si això arriba ja tindrem temps de disfrutar-ho, i segur que de maneres i de moments estarà plens, vull dir, no ens sobrarà res.
Demà divendres, Telecable Gijón-Voltregà tancarà la jornada de quarts de final d'aquesta Copa de la Reina al partit entre el Manlleu i l'Igualada. Dissabte a les semifinals, diumenge la gran final de la competició. I a la Copa del Rei, competició, recordem, Copa de la Reina i Copa del Rei, que es disputa a Lleida, la capital del Segrià, el Noia Freixenet és el primer semifinalista, s'ha imposat còmodament 4-0 a l'Alcoi. I des de 6:45 de la tarda, segon partit de quarts, el Barça juga contra el Caldes, el conjunt blaugrana, un dels grans favorits al títol. De moment, 3-1 al marcador, està guanyant el Barça davant l'equip vallesà. Demà jugaran els partits de quarts, Liceo, Reus Deportiu i Lleida Calafell. En bàsquet, en el món de la cistella, l'Espart Girona està jugant a València. Recordem que ha de remuntar 12 punts en contra de l'anada. Anava perdent al final del primer quart, doncs al final del segon quart, victòria gironina per 34-36. Ara mateix, temps de descans a València, a l'Espart Girona, l'únic Girona que domina per 2 punts, però ha de guanyar per més de 12 per ser a la gran final de la competició. I a 8:45 del vespre, el Cadí la Seu juga a la pista del Perfumeries Avenida de Salamanca, és l'altra semifinal. Recordem, el conjunt de Salamanca, el gran favorit del títol, i en el primer partit, tot i plantar cara, van perdre les de la Seu d'Urgell per 7 punts de diferència. En futbol femení, aquesta tarda hi ha hagut partit, victòria del Barça contra la Sevilla amb remuntada inclosa. El conjunt blaugrana, vist com el conjunt andalús, s'avançava en el marcador en la primera arribada de perill, tot i la superioritat culer, però les catalanes han marcat 5 dianes a la represa per acabar sumant 3 punts més. 5-1 ha guanyat el Barça davant el Sevilla. I també en clau blaugrana, recordar que Gerard Piqué serà baixa dissabte contra el Betis per lesió.
Gràcies, Joan. Fins aquí aquest informatiu. Notícies en xarxa que fan possible Ivan Álvarez al control tècnic, Ita Fàbregas a la redacció, Joan Barberà als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, Lali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en xarxa. Edició vespre. La xarxa de comunicació local.
Vacances en pau. Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen.
Un oasi de la calor, fugir d'aquells 50 graus que tenen durant l'estiu.
Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
Tenir una bona alimentació, tenir accés a sanitat.
Veureu com al·lucinen banyar-se a la piscina i a la platja.
Acull a una nena o un nen saharaui.
És molt enriquidor, per tothom, per ells i per vosaltres.
Participa a Vacances en Pau. Acull un infant saharaui. Truca'ns al 609 146 539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com.
Propostes en xarxa.
Les males herbes no només donen nom a una editorial, sinó que contra tot pronòstic aporten beneficis als municipis. Són plantes que reivindiquen el seu espai, que són un lloc entre les esquerdes del paviment i sovint s'interposen en el nostre camí. Tot i així, alguns ajuntaments han deixat d'utilitzar herbicides amb glisofat per acabar amb elles. Resulta que aquesta substància química és tòxica i, per tant, feia mal més enllà de la vista. Buscant alternatives, l'Ajuntament de Girona va topar amb ciutats europees com París, Amsterdam o Gant, on cada vegada aposten més per la jardineria urbana. O dit d'una altra manera, permeten que aquestes males herbes creixin amb llibertat a la via pública. A canvi, aquestes plantes afavoreixen la biodiversitat. Petits pol·linitzadors com les abelles i les papallones s'hi acosten a trets per os. També serveixen d'aliment per a algunes aus o alguns petits rèptils. Si encara no us he convençut, heu de saber que també posen el seu granet de sorra en la lluita contra el canvi climàtic i contribueixen en el filtratge de l'aigua escorrentia. Per això Girona ha decidit donar-los una oportunitat. I també ho podeu fer vosaltres. Del 7 al 15 de maig, durant 9 dies, Girona torna a convertir-se en el jardí que tots voldríem. És temps de flors, però també temps de gastronomia, de música, de paradurisme i de males herbes. O potser queda millor, de plantes silvestres urbanes. Les podreu descobrir amb una guia introductòria que recull les espècies més comunes i, de passada, podreu visitar, a peu o en bicicleta, alguns dels 107 espais vestits de flors que hi ha repartits per 12 barris de la ciutat. Del 7 al 15 de maig, 67a edició de Girona Temps de Flors. Més informació al web temsdeflors.girona.cat.
La xarxa de comunicació local.